Bé, pots situar Koundé a l'eix de la defensa, però crec que un dia...
Jo no sé si Flick és tan rotador com
Compte que ara ve al mig del camp. Compte que ara ve al mig del camp. Algú té Bernal? Jo tinc Bernal. Tots tenim Bernal, d'acord. Ens queden dues places.
Fermín i Dani Olmo.
Jo tinc De Jong i Olmo.
Olmo i Casado.
Bé, per tant, Bernal, Casado i Olmo és la més
rotació. Bernal, Casado, s'ha de recordar a Daniel Sanabra que el joc és què creiem que farà Flick, no què faries tu.
Pedri,
Pedri amb crosses,
i Iniesta, que ara el saludarem, i Xavi Hernández.
Jo, Bernal, Casado i Olmo.
T'hem de recordar el mateix que el Dani, a tu.
Jo, Bernal, Fermín i Olmo.
Jo, Bernal, De Jong i Fermín.
Doncs tenim cinc mig dels camps diferents aquí. Veurem qui ha encertat des del més extremat de les rotacions. Bé, no sé el més extremat perquè situeu Olmo, però del més extremat al més conservador, potser situant a Frenkie de Jong.
Molt bé, doncs avui no he entrat gaire a conclusions perquè cadascú ja passa amb els 11s de Copa. Són les 8 tocades, de seguida l'Agnès Marquès, però abans passo un moment pel Palau de Congressos de Barcelona. Allà està en marxa, Ruth Vila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La gala del 120è aniversari del Mundo Deportivo, amb una nombrosa representació del Barça.
Sí, un cartell de luxe, amb el president Joan Laporta al capdavant, amb el jugador insígnia ara mateix de l'equip blaugrana, Lamin Yamal també és aquí, Joan Garcia, que rep un premi, Aitana, Rafinha i Flick. No sé si no parlen a la ciutat esportiva i no es diuen les coses, i si no, aquí s'ho podran dir, perquè són els dos en aquesta gala, d'Eco, jo crec que tota la directiva blaugrana, i després representants doncs, de la resta de clubs catalans. Del Girona no els he vist, no sé si han entrat i ja han anat per la porta del darrere, però no els he vist passar pel fotocall de l'Espanyol i equips premiats com la selecció espanyola masculina de waterpolo, Maria Pérez, l'atleta, molts esportistes destacats aquí, i com dèiem, del Barça una representació amplíssima.
En tot cas, he vist que hi havia diversos precandidats, Víctor Font, Xavi Vilajoana, que tenien els mitjans de comunicació. Entenc que avui la porta no s'ha aturat.
No ho ha fet. No s'ha aturat. Només ha fet una brometa que li han... Saps això que es fa, que se li criden preguntes des de molt lluny? Sí. I li han preguntat pel penal del Madrid i ha fet veure que s'entrebancava, com volem dir que havia estat una piscina... a la catifa vermella, ho ha fet així en pla de broma, és tot el que... la sanificació que ha fet la porta avui.
Està de bon humor el president, sí. Ara l'estem veient a l'Esport 3 amb la menja mal, els dos somrients a més no poder. Ruth, si hi hagués qualsevol novetat ens demanes pas, d'acord?
Molt bé, fins ara.
Gràcies, Ruth, gràcies també al Ramon Salmurri.
Molt bé, que vagi bé.
Tres minuts de retard avui, culpa de la Ruth Vila. Agnès Marquès, bona tarda.
Bona tarda.
A les 10, Catalunya nit, amb quins continguts?
Doncs mira, començarem per la més bona del dia. L'Hospital de la Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament parcial de cara del món, ha fet a partir d'un donant que va morir després de rebre l'eutanàsia. D'aquesta manera, esclar, els cirurgians el que poden és planificar amb molta més exactitud, preparar els teixits d'un pacient que passaran a l'altre. La cirurgia va durar 24 hores i van participar un centenar de professionals. Avui han fet una roda de premsa de Vall d'Hebron amb la persona transplantada, doncs, dient-hi també la seva... És un transplantament de moltíssima complexitat. Ara mateix ja us deia, no? L'operació dura 24 hores. Doncs és el primer fet a partir de la mort d'una persona que havia demanat l'eutanàsia. I bàsicament això el que obre és, doncs, a menys que hi hagi menys rebuig per part del receptor, poder-ho preparar més. I és una bona notícia dins, lògicament, de la pèrdua de la persona que és donant, no? Després, al Catalunya Nit d'avui mirarem les dades de pluges del mes de gener i desembre. Aquesta que ha caigut a Catalunya ja s'ha convertit, aquest hivern en un dels més plujosos dels últims 30 anys. Parlarem amb un paleoclimatòleg, el senyor Barriendos,
Paleoclimatòleg.
Paleoclimatòleg, ja et fa pensar una mica, no?
Té
tota la història de la pluviometria per saber si més enllà d'aquests últims 30 anys què ens indiquen aquests períodes tan plujosos, que són excepcionals, etc. No? I també per entendre, perquè cal encara també tornar-ho a explicar, què és el canvi climàtic, no? És només les calorades, és només de cop una pluja que en un dia i mig et destrossa el paisatge, o és també, doncs, que et vinguin fenòmens tan poc usuals com aquest mes i mig de pluges. Rodalies, res nou ni res de bo, és a dir, ha tornat a ser una nova jornada de retards, cancel·lacions a Rodalies, també el servei alternatiu per carretera s'ha doncs, convertit en un problema doncs, per acumulació. El comissionat per al traspàs de Rodalies, en Pere Macias, ha explicat que més enllà d'aquells 30 punts negres que estaven analitzant, se n'han trobat molts més, ben bé un centenar, i que per tant, com que han d'anar revisant-los, doncs és impossible recuperar la normalitat. Avui hi ha hagut una novetat, i és que també s'ha vist afectada la línia d'alta velocitat Barcelona-Madrid. A partir d'avui, i també sense dia de finalització, se suprimiran els últims trens del dia. És a dir, a partir de les 8 ja no hi haurà AVE. No hi haurà alta velocitat que connecti Barcelona amb Madrid ni a l'inversa. I l'última cosa que us explicarem, primeres conseqüències per la nova tongada de documents publicats divendres sobre el cas Epstein. L'exministre britànic i excomissari europeu Peter Mandelson s'ha desvinculat ja del partit laborista després que en aquests arxius es revelés que va cobrar 75.000 dòlars de part d'aquest delinqüent sexual. Bé, amb l'Oriol Serra, que és el corresponsal a Washington, doncs analitzarem una mica què està passant, perquè sembla que d'aquesta nova tongada sí que comença a haver algun moviment i que poden haver-hi algunes conseqüències. És important també fer recapitulació del cas Epstein, no? Perquè fa molts anys que en parlem i està bé recuperar qui era, no? Què feia, com va arribar a tenir aquesta xarxa de contactes i sobretot què és el que els proposava. Hi ha moltes ombres encara perquè s'han de confirmar moltes coses, però això és el que farem.
Molt bé, una mica d'aixecar catifes avui amb el cas Epstein per tancar aquest Catalunya sí. Nit, on segurament diran allò de ara que ja tenim els pantans plens, pot deixar Catalunya de semblar Londres? La resposta...
Sí, perquè el cel d'avui, Déu-n'hi-do,
La resposta és que sí, sisplau. A les 10, Catalunya Nit amb Manel Elias i Agnès Marquet.
Gràcies.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al pop-up vespre.
Amb Sònia Gelmà.
És dilluns i això vol dir que els amics de Ral de Vinyó, la raça rústica de Port de casa nostra, us regalen un pack d'espatlla curada i llescada perquè el podeu gaudir durant un bon àpat de pa amb tomàquet. El primer que truqui al 93207474 s'endú aquest pack d'espatlla curada. L'he dit bé, no? M'has mirat.
Sí, sí. No, perquè has fet com
una
paradinha.
Pausa, sí, sí, he fet una pausa per despistar els oients.
Si només els donem 5 números, serà impossible.
Bé, la majoria se'ls saben de memòria, però jo sempre el recordo per aquells que si vulguin apuntar a veure si els hi toca aquest pack d'espatlla curada dels amics de Ral de Vinyol. Més enllà d'això, recordeu que la notícia del dia és que Ter Stegen s'ha lesionat, que no es descarta quiròfan. Estem pendent de les proves que li estaven fent aquesta tarda a Can Barça. En principi continuarà cedit al Girona, però la recuperació la faria a Barcelona. I de moment el Girona no esgotarà les hores de mercat que li queden d'avui per incorporar un altre porter. Ja amb més calma mirarà què hi pot fer. I al marge d'això, doncs hem fet tota la prèvia de l'Albacete Barça, que ara continuarem fent.
Amb un protagonista d'excepció.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
Demà és nit de Copa, ara ho dèiem, el sorteig dels quarts de final va per allà l'Albacete, el butxí del Real Madrid a la ronda anterior, amb el Barça, el vigent campió del torneig. I si penseu en Albacete i en Barça, és impossible que no us vingui un nom al cap. A més, és un home format, nascut i format a l'Albacete, i després llegenda absoluta del Barça. Aquesta tarda hem conversat amb Andrés Iniesta. Aquesta és la xerrada.
Andrés Iniesta, buena tarde.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, todo bien, todo bien. Todo bien por aquí.
Per aquí vol dir a Dubai, que és on et vas retirar com a futbolista i on tinc entès que ara mateix t'hi estàs preparant per obtenir el títol d'entrenador.
Sí, justo como tú dices, seguimos aquí este año por lo menos y bueno, en el proceso de ello estoy y nada, con otras cosas por ahí en la cabeza.
La idea inicial que tens, Andrés, és, un cop acabis, diríem, la formació, dirigir per Àsia, fer-te d'entrenador ja de manera gairebé immediata?
Bueno, la idea a partir de breve, pues seguramente dependiendo qué opciones o qué situaciones se puedan dar, pues ya podría estar entrenando. Sí que es cierto que me falta la última parte, que es el pro. Y luego, pues, el hecho de estar sacándolo aquí mediante la Federación Asiática, pues, de momento diría que solo permite entrenar en Asia y después de un tiempo, pues, poder hacerlo en Europa, salvo que esa situación, pues, se unifique en algún momento o yo por lo que sea, pues si tengo que ir a otro sitio, pues tendría que como reempezar otra vez, pero bueno, vamos a ver qué es lo que va pasando.
Si no es entrant en qüestions personals, com és que has triat fer-ho a Dubai, tenint en compte que els internacionals espanyols teniu, per dir-ho així, unes certes facilitats a través de la Federació Espanyola?
Bueno, porque acabé jugando ese año aquí y ya vine un poco con la idea del último año que estaba de jugador empezar con el título de entrenador porque estaba aquí. Uh-huh. Y a partir de ahí pues he seguido el curso, el proceso y en ese sentido pues si no pasa nada pues lo acabaría aquí, pero ya te digo, a partir de verano pues se pueden dar situaciones que hagan que podamos cambiar de aires o no, pero eso ya pues lo veremos en los próximos meses y a partir de ahí pues en ese proceso estoy.
Andrés, demà Albacete-Barça, dos equips molt especials per tu. L'últim cop que el Barça va visitar el camp de l'Albacete va ser la temporada 2004-2005, resultat final 1-2. ¿Recuerdas que iba a marcar el primer gol aquel día?
Sí, marqué yo y si no recuerdo mal, Ronaldinho, después de que nos empataron, creo, a uno o algo así. Es un bonito, a nivel personal, bonito día para mí.
¿Recuerdas todos los gols que has marcado tú o aquel parque era especial?
No, a ver, tampoco he sido de olvidarme de...
No lo has marcado tantos, ¿no?
De todos los goles. No, algunos importantes, pero en cantidad igual no tantos, pero ese pues sí que fue especial. Aparte fue yo creo que antes del minuto 2, si no recuerdo mal, o sea que también pues por eso fue también especialmente recordado.
Em crida l'atenció que diguis que és especial. Normalment quan un jugador s'enfronta a un exequip passa allò de el celebrarà, no el celebrarà, em sabria greu fer-li un gol. Veig que no va ser el cas, eh?
No, o sea, es especial porque al final haces un gol con tu equipo, es especial porque más allá de que no esté jugando o no haya jugado en el Alba a nivel profesional, pues para mí es un día especial jugar en el Carlos Belmonte contra el Albacete en mi ciudad. Y evidentemente que no celebre el gol, pero es una situación que es bonita de vivir, aunque para el Albacete o su afición en ese sentido pues no fue lo mismo.
Si no em corregeixes, ara ja no hi tens cap vincle, diríem, empresarial, però tu vas arribar a ajudar en algun moment l'Albacete, oi? Vas arribar a ser màxim accionista, si no m'equivoco.
Bueno, hubo un periodo muy, muy, muy difícil que estaba viviendo el Alba, sobre todo a nivel económico y formamos parte de ello en un momento muy, muy complicado y en ese sentido, pues, más allá de lo emocional, también pues ayudamos en lo económico o en una situación deportiva que era muy, muy complicada.
Ara ja van sobrats, van eliminar el Madrid, han guanyat tres partits seguits des d'aleshores. El partit de demà és més difícil pel Barça perquè l'Albacete té res a perdre i la moral pels núvols, o d'alguna manera el Barça ja va avisat i ja sap què pot esperar?
No, ja va avisado. Yo creo que no es algo que tenga que decir yo, sino... Como tú dices, vienen de eliminar al Real Madrid. Yo creo que con eso ya es suficiente, ya lo saben. Yo creo que el Alba en ese sentido pues tiene esa motivación, esa ilusión de volver a hacer algo extraordinario como ha hecho. Ha ganado tres partidos a raíz de aquella eliminatoria, ha subido en la liga, a media tabla. Quiero decir que todo el mundo está súper, súper avisado de cómo puede ser ese partido, pero evidentemente que el Barça, si está a su nivel, pues es muy difícil que el Albacete le pueda ganar, pero a un partido pues puede pasar cualquier cosa, aunque sea un tópico que decimos, és la realitat.
Andrés, hem parlat a l'inici que ets a Dubai, assumim que no arribes, no podràs ser present al partit de demà al Carlos Belmonte, eh?
No, me hubiese gustado, pero con poco tiempo desde que salió la eliminatoria no he podido cambiar un par de cosas y será bueno, no estaré.
En aquests anys des que vas marxar del Barça hem parlat en més d'una ocasió amb tu i ens consta que òbviament segueixes mirant els partits del teu exequip. Andrés, ara ja un cop retirat te'ls mires més com a entrenador o encara no has fet aquell canvi de xip i els continues analitzant com quan eres futbolista?
Bueno, ya vas, sí, de hace un tiempo pues ya vas mirándolo de otra manera. Sí que evidentemente que el balón pues te sigue atrapando en seguirlo, pero bueno, ya con otra mirada de cómo lo hacen los equipos, pero también es verdad que hoy en día pues hay muy pocos secretos que no conozcamos o no conozcáis de cómo juega cada equipo, lo que propone cada equipo. Entonces, pues bueno, más allá de eso es prepararse uno de la mejor manera, estar rodeado de lo que uno cree que le puede ayudar para intentar pues transmitir lo que uno quiere.
Aquest Barça, ara que ja tenim un any i mig de mirada, es pot dir que és molt diferent al vostre. El vostre era un equip més que viatjava més junt, més per dir-ho així, més sostingut, més de pausar el futbol, i el d'ara majoritàriament és pura verticalitat. Has pensat alguna vegada, hòstia, a mi aquí aquest ritme m'hauria costat jugar?
No, yo creo que uno en forma seguramente hubiese podido jugar en cualquier sistema.
Pero te habrías fet un far de córrer, ¿eh?
Sí, pero bueno, yo creo que al final corren felices, como se suele decir, o al final han cogido esa idea o esa forma de hacerlo como algo que les lleva a estar más cerca del éxito. Cuando nosotros empezamos con Pep, por ejemplo, recuerdo el nivel de presión que hacíamos, al final corríamos también, pero lo haces de una manera como diferente, ¿no? Cuando sientes las cosas y cuando al final ves el resultado, pues evidentemente que todo ayuda. Entonces, yo creo que este Barça tiene muchísimos, muchísimos registros positivos. Genera tantísimo que al final pues también es difícil que el otro equipo acabe generando mucho más que él, y por lo tanto pues bueno, se está viendo.
Com que l'Iniesta futbolista no tornarà, m'interessa l'Iniesta entrenador. El Barça d'Iniesta podria jugar així com juga el de Flick, o té una altra mentalitat?
Bueno, supongo que primero tendría que saber o ver los jugadores que tienes y ver pues sus capacidades y el rendimiento que pueden dar. A partir de ahí, pues todo lo que uno crea que le va a llegar al éxito, pues es bien recibido, ¿no? Lo que uno o lo que tengo claro es que al final, pues uno tiene que tener esa idea de cómo quiere jugar, pero siempre con esa mentalidad de adaptación al momento o a la situación que requiera.
Gairebé cada cop que parlem amb tu del Barça t'acabem preguntant per Pedri, perquè l'hem comparat des que va aterrar amb tu. No sé si tens la sensació que el Pedri actual és més un mix d'Iniesta-Xavi que no un Iniesta-Iniesta com pensàvem al principi.
Pedri tiene muchas cualidades, muchas cualidades muy, muy buenas. Creo que él sobre todo se siente muy cómodo en el manejo del balón, en siempre estar muy, muy participativo en el juego. Eso lo hace diferencial, no solo a él, sino que el equipo lo nota. Entonces tiene esa capacidad de organizar, pero a la vez tiene también esa capacidad de desequilibrio. Yo creo que es un jugador muy, muy, muy completo y que seguirá mejorando porque tiene unas cualidades brutales.
Uh-huh. Deixa'm que et pregunti per un altre nom d'un futbolista molt diferent a Pedri, però probablement tan determinant com ell en aquest Barça és Lamine Yamal, que torna a estar a un nivell molt similar al bon tram, diríem, de la temporada passada. És massa aviat per col·locar-lo a l'altura dels grans? O hi tens projecció? I creus que té projecció per ser-ho en breu?
Sí, claro. Si no tuviese proyección, no podría llegar a serlo. Yo creo que el reto que tiene por delante y la dificultad, aunque parece que no es dificultad porque juega con una naturalidad brutal, es que cada año pues tiene que seguir creciendo, tiene que seguir mejorando y tiene que seguir superándose. Ese es el gran reto que tiene por delante porque yo creo que está en sus manos el convertirse en uno de los más grandes. Ese es el reto, ¿no? Ha hecho las cosas muy bien, pero el reto que tiene por delante es que cada año tiene que superarse, y eso pues lo puede hacer, evidentemente, y esperemos que lo siga haciendo.
Andrés, anem acabant. Com que estàs al cas de tot el que passa al Barça, suposo que estàs al cas que hi ha eleccions d'aquí a no res. Per curiositat, alguna trucada des de Barcelona proposant-te alguna cosa, demanant-te algun tipus de suport, o no et molesten?
No. Tengo una relación con...
Que em sembla que sí.
No, tengo muy buena relación con la gente que está en el club. Tengo buena relación con gente que está afuera. Bueno, yo solo espero que el Barça pues al final de año esté optando y gane todos los títulos, que tenga la estabilidad que necesita, y quien tenga que salir o seguir de presidente, que sea por lo mejor del Barça. O sea, no me puedes preguntar si tengo preferencias o no, porque al final lo único que uno quiere es el bien del Barça, y lo que decidan los socios pues serà lo mejor.
Mm-hmm. Ara m'has fet pensar que, clar, tu tens relació amb Deco, amb Bojan, com a mínim vas coincidir durant la teva etapa com a futbolista. Clar, si veus algun jugador que dius, home, aquest encaixaria perfectament al Barça de Flick, algun truc hauràs fet, o algun missatge, no?
Bueno, yo creo que están muy preparados para tener
el mercat asiàtic també el tenen controlat, ¿eh?
Sí, no. Cada todos los mercados, pero sí, no, claro que he tenido a Deco de compañero, a Bojan, bueno, esa relación pues es muy especial.
Uh-huh. Andrés, ara sí que acabo. Ja ens has explicat que no podràs ser el Carlos Belmonte per la diferència horària amb Dubai. Veure'l sí que podràs o l'endemà gravar?
Sí. Sí, no. Ya nos hemos visto en situaciones que es un poco tarde por aquí, partidos que uno no puede dejar de verlos. Y a mí se me olvida, ya tengo a mi hijo que me lo recuerda. O sea que no hay chance.
Molt bé, doncs els Iniesta, que no podran ser el Carlos Belmonte, però sí que estaran pendents d'aquest partit especialíssim per la família i sobretot, evidentment, per l'Andrés. Sempre un plaer parlar amb tu. Moltíssimes gràcies, i que gaudeixis d'aquest partit tan especial.
Gracias, igualmente, y feliz de volver a escucharos.
Una abrazada igualment, Andrés.
Un abrazo.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Psst, psst, escolta. Encara no has planificat les vacances d'estiu? Aprofita els vacas days del Com Viatges i sigues el més llest de l'Ofi. Vinga, reserva des d'ara mateix i garanteix-te el millor preu amb fins a 1.000 euros de descompte. Fes com jo, treu-te el mono de vacas i gaudeix dient no puc, ja tinc les vacances agafades. El Com Viatges. Sabem de viatges.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Aquest dijous 5 de febrer estem de celebració.
El matí de Catalunya Ràdio amb la cultura.
Celebrem els 30 anys de la vida del MACBA. Portarem fins al Museu L'Àgora de l'Actualitat i ens hi passejarem de la mà de Jordi González.
El dijous 5 de febrer, al matí de Catalunya Ràdio, des del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
Perquè no cada dia es poden celebrar 30 anys.
MACBA 30. Celebrem 3 dècades de compromís amb l'art i la cultura.
Avui tenim un convidat extra especial.
Els col·les haurien de fer més això, tu.
La ciència és la millor eina que tenim per interpretar el món.
Quina és la probabilitat que estiguem aquí? Una entre 200 milions.
Serà l'aventura intel·lectual més gran que haureu viscut mai. Ens acompanyeu al garatge?
Quequi, nova temporada. Dimarts a la nit al 33 i a la plataforma 3CAT. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Trayvon Martin. 25 anys del Black Music Festival, el referent de la música negra a Catalunya. Del 6 de febrer al 22 de març, una edició inoblidable en Ben Harper, Morgan, Gilipollas, Art Freak and the Perpetual Singers, The Harlem Gospel Travelers, A Contra Blues, Extraña Ways Orquestra, Guillamino i molts més. Més informació a blackmusicfestival.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Linkat.
Un any més torna al Festival Internacional de Màgia de Badalona. Fins a l'1 de març, Badalona es converteix en l'epicentre de la màgia amb una programació pensada per a tots els públics que reuneix grans figures de la prestidigitació i noves promeses de l'escena internacional. Més informació a teatrezorrilla.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Salva Pou, quan ens acostem a 2 minuts de 8:45 del vespre, vol felicitar Phil Collins, que acaba de fer 75 anys i que temps enrere va parir aquest tros de cançó. You Can Hurry Love, es diu la cançó? Molt bé. Ah, no és seva. Ah, amigo. Ah, amigo. Bona, bona. Bé de saber-ho per quan anem a ICAT. A Madrid, pendent del tancament del mercat de fitxatges, que, com sabeu, tanca la barraca a la mitjanit, i tenim a la seu de la Lliga el Sebas Guim. Hola, Sebas, bona tarda.
Què tal, Jordi? Bona tarda.
Abans ja hem repassat que Barça, Espanyol, Girona, en principi no han de fer res més aquesta nit. Diries que el gran animador de la vetllada és l'Atlètic de Madrid?
Absolutament, com a mínim d'aquesta última jornada. Avui ja ha estat oficialitzada la incorporació d'Ademola Lookman. També està acabant de tancar la de Rodrigo Mendoza, el migcampista de l'Elx, de 20 anys, internacional sub-21, que arribaria per 16 milions. Això no està tancat. Això també faria que la incorporació de l'internacional mexicà Obed Vargas, de 20 anys, doncs, fos un fitxatge de pas, aquest que ha fet l'Atlètic de Madrid, i que podria sortir cedit, doncs, a altres equips de la Lliga, com el Mallorca o el Getafe, que està fent feina en les últimes hores amb una gran intensitat, i una feina que podria d'alguna manera afectar l'Espanyol, perquè el Getafe està treballant. No és el Getafe qui treballa, sinó el Como, està intentant aconseguir el fitxatge de Luis Villa, el mig centre titular del Getafe, i això podria fer doncs, que s'activés una cessió de l'Espanyol. El Getafe de Ramon Terrats, que és allà on va triomfar, més enllà del, del Villarreal, i que no està tenint participació. Estan parlant per incorporar Ramon Terrats al Getafe i m'imagino que això aniria una mica en funció del que pugui passar amb Luis Villa si se'n va al Como de Cesc Fàbregas. Atlètic de Madrid protagonista i els equips catalans, doncs, tret d'aquesta situació específica de l'Espanyol, que ja ha incorporat i així apareix avui ja en la, el llistat de la Lliga de Cyril Ngonge, doncs poca feina més ja en aquest últim dia de tancament del mercat de fitxatges, més enllà també de l'ensurt que ha tingut el Girona amb la porteria, amb la, la mala sort de la lesió als isquiotibials de Marc-André Ter Stegen.
Molt bé, doncs el Sebas Guim fent guàrdia, no fos cas que hi hagués alguna última sorpresa al mercat, però ja ho veieu que aquí qui treballa a Dojo és l'Atlètic de Madrid i que la resta, els tres catalans i inclús el Madrid, que ja sabíem que no fitxarien aquest mercat d'hivern, resten tranquils a aquestes hores de mercat obert. Sebas, moltíssimes gràcies per aquesta comunicació d'última hora.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
Vinga, aixeca't, hòstia, que no és el primer cop que perdem. Duem tantes derrotes que fins i tot la celebrem.
Tenéis la suerte de tenéis un entrenador enfrente que no le tenéis que explicar lo que es el Real Madrid.
Sino perquè tenim present.
Tampoco soy Gandalf el Blanco, ¿no? O sea que yo creo que lo que quería de mis jugadores es lo que estoy viendo, que es compromiso, es actitud, es mentalidad, es saber que tenemos muy claro que para ganar cada partido no nos vale solo con la calidad, sino que aquí el esfuerzo que han demostrado hoy y las ganas va a tener que ser constante.
Prefiero que Pate sea expulsado por esto que por otro tipo de situaciones. Y sí, me reafirmo. Creo que 11 contra 11 hemos sido mejores que el Real Madrid, pero como he dicho al principio, esto a mí no me genera consuelo.
Havien corregut exactament 90 minuts de programa i encara no havíem dit gairebé res del Real Madrid i de la seva victòria con alma sobre el Rayo Vallecano, 2-1, amb aquest gol de penal d'Mbappé gairebé al límit del temps afegit. Després analitzarem les qüestions més arbitrals amb el Joan Fàbregas, però sí que vull traslladar el Dani, a la Gemma i al Marcos que amb aquest Madrid, per més que la classificació digui que està a un punt, costa veure'l competint amb el Barça.
Està a hores llum del futbol del Barça. A mi el que més m'empipa és que només estigui a un punt, perquè evidentment si s'enfrontessin en qualsevol moment, segurament les properes 3 setmanes, el Barça guanyaria cada partit perquè és molt superior a l'estil de joc del Real Madrid. Repeteixo, i crec que ja ho he dit alguna vegada, crec que fer fora Xavi Alonso és la principal errada d'aquesta temporada que ha tingut Florentino. Crec que fitxar Veloa, que no té pràcticament experiència...
Gandalf el Blanco.
És que és boníssim. És que és la persona més teatral que hi ha hagut en els últims temps.
No, és que no, jo no sé qui és Gandalf el Blanco.
És un personatge, bé, el Dani en sabrà més.
Anells,
sí, és un mag.
Sí, és un mag. És l'home que acompanya a Frodo en el seu viatge.
És que ell volia dir que ell no és un mag.
No físicament, sinó...
Ell volia dir que ell no és un mag.
Sí, suposo que volia... No sé què volia dir. Jo crec que volia colar la referència perquè ell no...
Per intentar...
No té res a veure. Gandalf ja no pinta res en aquella resposta.
He posat el document perquè m'ha semblat que em feia gràcia, però no sé qui és Gandalf el Blanc.
Ell no farà... De fet, la frase continua dient ser el que puc esperar dels meus jugadors. És a dir, que ell no farà meravelles amb l'equip que té. Interpreto que volia dir.
De moment no n'està fent. Això sí que és veritat, perquè...
A mi no em deixa de sorprendre que amb el partidet que va fer el seu equip, ell continuï sortint gairebé desafiant a la sala de premsa. No m'heu d'explicar.
No és que continuï, és que jo tinc la sensació que és desafiant cada roda de premsa.
Però d'aquí és deixeble.
Sí, de Mourinho,
però
és una mala còpia, de moment.
Clar, és que mai serà la meitat de Mourinho, però ell vol... A la que guanyi 2 o 3 partits, jo vull veure les rodes de premsa.
I que el motiu pel qual l'han fitxat és perquè Florentino s'aproximés al màxim al terreny de joc. És a dir, és el més proper. Ara, de futbol, Arbeloa, és que no és capaç ni de canviar la dinàmica d'un partit. el Real Madrid ahir juga, mare meva.
Jo el que discrepo, jo hagués preferit que seguís Xavi Alonso, des del punt de vista del Barça. Perquè,
sí?
perquè aquest tio és amic dels jugadors, farà tot el que vulguin els jugadors.
Arda Güler ja crida.
Cada roda de premsa que diu, no, los buenos tienen que estar sempre en el campo. Sí, o sigui, ja està dient que mai canviarà Vinícius.
Però el Madrid li anirà millor fent el que vol
el Madrid serà un desastre, però jo crec que serà més desastre quan tots estaven a mort contra l'entrenador i el volien destruir a cada acció, que ara que el tenen tot a favor. Ja, no? Però potser un dia estan inspirats i els hi surt bé.
Jo vaig intentar fer una campanya de Xavi, queda-te, però no
va funcionar.
No va quallar.
Ell pensa que té un poder sobre el madridisme que no té. No? Perquè ara mateix...
És doncs, cert.
No? És que diu que no piti i la gent pita. Diu que no faci aquesta situació i la gent ho fa. Sí.
És veritat que la xiulada no va tenir res a veure amb
bueno, el... Sí, però ja... és molt selectiva de nou. Sí, sí. També una altra vegada amb Vinícius, amb Bellingham, amb Hausen... Sí, i els jugadors tampoc estan fent el que vol el Veloa. O sigui, la situació de partit, com acaba ahir el Madrid, és lamentable. O sigui, acaba amb tres centrocampistes jugant de defenses, Tchouaméni, Valverde i Camavinga.
En davanter jugant al mig del camp.
En davanter jugant al mig del camp. O sigui,
també millor... Mbappé sortint del terreny de joc dient que han patit molt, que no pot ser que pateixin tant.
O sigui, millor...
I acaba dient, és una victòria de l'alma.
Sí, sí.
O sigui, una victòria de l'alma, minut 100 i de penalti. O sigui, què és això? Però el Bernabéu no fa cas, els jugadors no estan fent cas. O sigui, quan tu canvies d'entrenador, d'immediat es veu alguna cosa diferent. Mitjor o algo diferent. En Ambelora no s'ha vist res diferent. Què has vist diferent al Madrid? Res.
Villarreal, no? Potser seria el millor partit del seu Madrid.
Sí, però després tornes a Lisboa i és
i ahir va haver un partit a Sant Mamés, si no m'equivoco.
Sí, també, en Xavi Alonso.
És una mica com aquest de Villarreal que dius, home, doncs avui, a veure si arrencaran. I no, vaja, de moment... No,
i la situació de per què està a un punt del Barça és perquè el Barça també va fer malament les coses al principi de temporada.
Sí, ho ha remuntat. Barça,
clar, és que no...
Però el Barça porta una puntuació boníssima.
Sí, però que ha remuntat 9 punts, crec que era.
Sí, ara són 6 punts, però eren 9 punts.
El Barça va sortir del clàssic a 5.
I es va posar a 4 fins la derrota a Noeta. Sí. O sigui, el Barça també ha fet coses malament al principi de temporada i per això està només a un punt.
I a Madrid comencen a aparèixer informacions, i avui he estat en una tertúlia on hi havia el subdirector del diari Marca, que deia vestidor tòxic, futbolistes inentrenables, s'acosta a fin de ciclo, que és un clàssic. Vull dir, tot, o sigui, és com les pitjors èpoques d'aquí quan estava tot en descomposició. O sigui, el Madrid està a un pas de que peti tot pels aires, però com que són així, potser no vull dir guanyen la Champions perquè no crec,
de moment dos títols, dos perduts, Supercopa i Copa del Rei. Després ja parlarem de la Champions i parlarem de la Lliga, però fins ara dos títols que hi havia en joc. El primer el van perdre en el Barça i el segon en l'Albacete, que ara van dient que el Barça només ha jugat entre equips de primera ref.
Sempre tenen alguna cosa d'elles. O...
Sí, clar. Si tu jugues contra un segon i t'elimina, no sé quin seria l'argument. En fi, Bellingham un mes de baixa com a mínim.
I Vinícius baixa també.
I Vinícius baixa per sanció a Mestalla. Un partit interessant. Llàstima que el València està.
Bueno, tampoc el Rayo estava molt bé.
No. El Rayo juga 100 vegades millor que
el
Rayo està on està la classificació perquè no se n'està sortint de compaginar-ho amb Europa, però el Rayo no és un equip... Vaja, a mi em sembla que el Rayo, com va dir el seu entrenador, juga bastant millor a futbol que el Madrid. Una altra cosa és que té la qualitat individual.
El Barça el va tenir contra les cordes.
Sí. Bé, això per la part futbolística, però ahir el Bernabéu hi ha qui pensa que va sortir una altra vegada el 36.
El baròmetre.
A veure, Joan Fàbregas, bona tarda.
Bona tarda.
El Madrid guanya gràcies a un penal al minut 98, diria, de Mendy, al central del Rayo, a Brahim. Una puntada a l'aire del jugador del Rayo, que ell mateix es toca la pilota amb el peu de suport. I per mi el dubte, a primer cop d'ull, penal claríssim, després veient repeticions em costa veure on és l'impacte, però assumeixo que en general tothom considera que és penal,
A mi em sembla una acció infantil, maldestra, d'un defensa que acaba impactant a l'estómac del rival.
Impacte,
Una miqueta sí, ja entenc que el Joan Marit també fa posa la seva part, com fan tots els jugadors, però a mi em sembla un penal de llibre.
Molt bé. La gran pregunta, més que aquest penal, diria que el gran motiu d'emprenyada entre la gent del Rayo, que va arribar al minut 90 empatant, són els 9 minuts d'afegit. Estan justificats, Joan?
Jo avui he fet la tediosa tasca de veure la segona part una altra vegada i he calculat 4 finestres de substitucions, un gol, temps perdut del porter del Rayo, una expulsió, una atenció mèdica 2 minuts. Jo hauria afegit 7 o 8. Potser 9 és excessiu, però vaja, no em sembla un escàndol.
D'acord. Per aquí sembla que... Vaja, de fet, no sabem què pensen exactament el Rayo, perquè el seu entrenador, que ara el sentíeu parlar del partit, ahir no va voler fer cap mena de valoració, com en general acostuma a fer, però en opinió del Joan, l'expulsió de Pate Sisney, te la pregunto, perquè...
No, vaja, no.
És,
no me la
segurament és la situació és clara, més clara de la temporada, i fins i tot jo diria... Normalment aquestes entrades es resolen amb un partit.
És d'aquelles esgarrifoses, la veritat.
Sí, jo crec que li haurien de caure uns quants partits, però a més és un futbolista que no mesura... En general, no ahir, sinó en general. Piscines del Madrid, Joan. Ahir vam veure un autèntic recital de caigudes a l'àrea de Vinícius i d'Mbappé que criden l'atenció perquè no són castigades de cap manera. Per descomptant, no són castigades en penal, però tampoc amb grogues, si és que l'àrbitre creu que simulen. Hi ha... xup-xup arbitral amb aquesta situació, perquè no és el primer dia que veiem especialment Vinícius fer piscines.
És que és curiós perquè l'àrbitre del Bernabéu va fer una cosa molt bé, i és que no va picar a cap simulació ni de Vinícius Mbappé, i una cosa molt malament és que no els va amonestar. També té una mica a veure amb que no sigui internacional i que vol passar de puntetes pel Bernabéu sense fer massa soroll. El problema és que estem convertint el futbol en un teatre i necessitem que els àrbitres tallin d'arrel les simulacions, perquè algunes d'elles són fins i tot ridícules. I el problema de tot això ja no són aquest tipus de simulacions que acaben en no penal, sinó algunes vermelles, com hem vist aquest cap de setmana, com l'expulsió de Brais, per exemple, en el derbi basc.
Pot ser això, Joan?
Doncs és molt fàcil. El comitè
si la nostra audiència no l'ha vista, el derbi basc d'ahir, hi ha les acaballes, hi ha una empenta d'aquestes de menyspreu de Paredes, el central de l'Atlètic, a Brais Méndez, i Brais Méndez es regira, deixant el braç, però vaja, jo crec que en cap cas arriba a tocar la cara del jugador atlètic, que cau com si l'haguessin atrevessat amb una AK-47.
És que en aquestes accions tinc la pregunta. Ha, o sigui, no pot revisar-la al bar?
Sí, home, clar que pot. No, és que pugui.
És que ho ha de fer.
És que ho ha de fer i el que ha de fer és rectificar la decisió. El que passa és que el comitè vol reduir les intervencions del bar. De fet, aquesta jornada no hi ha hagut ni una. I a final d'any ens diran, mira, el bar ha intervingut un tant per cent menys. Però el problema és que les estadístiques no serveixen de res si afavorim i potenciem injustícies com aquesta i, a més, quan hi ha actors, que és el que s'ha convertit la majoria de jugadors. Aquí, a part d'això, hi ha un altre problema, i és que al bar hi havia Carlos del Cerro Grande, que és, sempre dic, un dels millors àrbitres de la història i un dels pitjors barmans de la història, també, i és un senyor que no està capacitat per fer aquesta feina, que a més anirà al Mundial, però que, vaja, són situacions que són molt clares que el bar ha d'intervenir, perquè, òbviament, aquesta vermella és una injustícia.
Com a bar?
Sí, com a bar.
Ah, sí?
Sí.
Molt bé. Doncs enhorabona.
Ser amic de Velasco Carballo té les seves avantatges.
També els futbolistes haurien de revisar la pròpia ètica de la seva professió, sí. Perquè simular que t'han agredit quan no t'han agredit per fer fora un company de...
És clar, és que no enganyes a l'àrbitre, és que enganyes a l'altre equip. Aquest és el punt clau.
A l'altre equip i a l'espectador, que va veure un partit pel que passa amb la pilota, però també que estigui jutjat justament.
I també haver-hi un penal al Osasuna Villarreal, que és un joc que es deixa caure a l'àrea, que l'àrbitre pica i que el VAR tampoc el corregeix perquè aprecia un mínim contacte. Llavors estem entrant en una espiral molt negativa en què els únics que poden tallar això són els àrbitres.
Sí, però els jugadors, jo estic d'acord amb la Sònia, podrien ajudar-hi, perquè la veritat és que s'està convertint tot en una cosa bastant, bastant galdoseta. Joan, alguna cosa que ens deixem?
Sí, l'última cosa és que Yolanda Parga, la responsable d'arbitratge femení, va fer d'informadora al Deportivo Madrid de la Lliga Femenina, i és un 3-1 en preses de pèl. És a dir, la responsable avalua una de les seves pupil·les, l'equip del seu marit està directament involucrat, i a més, ella és de La Corunya, per tant, cap de setmana pagat.
Doncs molt bé, no, no està malament com a bonus track del baròmetre d'avui. Joan, gràcies.
A vosaltres.
I gràcies al Dani Sanabra, a la Gemma Mallorca i al Marcus López, que avui marxa content. Li ha fet gràcia aquest últim gir. Sí.
Hem començat amb humor de Laia Tudel i hem acabat amb
això
humor.
Això era el gossip, no?, que feia el Xavi Campos, no?
Sí, se l'ha guardat pel final. Va, anem. Gràcies a tots. Farem una pausa i reclamarem la presència de l'Ull de Falcó per analitzar un dels esdeveniments de l'esportius del cap de setmana, la victòria de Carlos Alcaraz al Open d'Austràlia. Ara venim.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
La Calòrica torna a Barcelona amb La brama del cérvol, una comèdia existencial i política i una crítica a la necessitat constant de viure noves experiències. Un espectacle que ens situa en un hotel d'alta muntanya on tots els personatges viuran situacions que els canviaran la vida. El Teatre Poliorama del 5 de febrer a l'1 de març.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Nen, l'altre dia m'arriba una factura de la llum que feia por.
Ja, però quina mandra canviar de companyia, no?
Cap mandra! El RAC m'ho ha fet tot. M'han buscat una oferta millor i han tramitat el canvi.
Ostres, sort del RAC. Has vist la llum al final del túnel.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
L'Ull de Falcó. Amb Àlex Corretja.
Tres quarts de nou tocats, temps pel tennis, després d'unes semifinals de l'Open d'Austràlia històriques, vibrants. La final d'ahir, diguem que va tenir un punt de història pel que va aconseguir Alcaraz i pel que representa Djokovic, però va ser molt menys vibrant. Àlex Corretja, bona tarda.
Què tal, Jordi?
Va arrencar com un canó Djokovic en el primer set, però després Alcaraz jo crec que va acabar imposant el que tots imaginàvem que passaria.
Home, va imposar el seu ritme, va imposar el seu físic, al final la seva velocitat de pilota és molt més alta que la del Djokovic a dia d'avui. El Djokovic, per jugar contra Alcaraz i poder aguantar durant les 4 hores, ha d'estar molt més fresc del que va arribar, i les semifinals sense dubte li van passar una mica factura, i tot i que és una final que és molt difícil de gestionar, jo crec que al final els dos primers sets van ser una mica estranys perquè va ser molt ràpid per un, molt ràpid per l'altre, però quan les coses van equilibrar es va notar una mica la diferència de sobretot de mobilitat a dia d'avui per part del Carlos respecte del Novak.
Àlex, Djokovic ha dit després de la final que el segon set es queda de cop sense energia. Tu això ho vas notar així?
Sí. Aviam, clar, ho vaig dir ahir, vull dir, no és que ho digui ara aquí, en plan, quan ja la travessa dels dilluns. Sí, es va notar que li passava alguna cosa. El que passa que és cert que, Sònia, hi ha moltes vegades que al Djokovic de cop penses, ui, ja no li queda benzina, i de cop recupera... Ja,
ara que parlàvem d'actors, és Vittorio Gassman,
eh? Bueno, no, però... Mira, jo ja saps que sempre intento ser el més equanim possible amb tothom. El Djokovic, clar, una persona que ha jugat milers de partits i tants títols, i etc., hi ha vegades, hi ha situacions que tampoc les controles tant, i quan a vegades et desesperes una mica, doncs et fa més mal una cosa, una altra, fins que no et tornes a serenar una mica, doncs penso que passes per moments difícils. El Djokovic ahir jo el vaig veure que no podia fer teatre, no podia exagerar la situació, perquè realment necessitava tot el que tenia a dins i més, i li quedava poca corda. Llavors sí que va fer una bona, bueno, revifada al final del quart set i va aguantar, però se'l veia al límit de forces. No sé exacte què és el que li va passar, però sí que vaig notar que les seves cames ja no arribaven igual, i si el Djokovic no arriba bé de cames, bueno, ningú, doncs estàs més perseguint la pilota que no anant a buscar-la, per dir alguna
cosa. Ara et pregunto per Alcaraz, però qui més que menys... Vaja, qui més que menys no. Jo anava amb Djokovic pel que tenia de històrica, la possibilitat d'arribar a la xifra d'un rodona dels 25 Grand Slams, no faré allò que he fet altres vegades de dir si no ha estat aquesta
ja, més.
Ja sí, no serà, no ho faré. De fet, t'ho giraré. Em va fer la sensació que Djokovic assimilava molt bé la derrota, com a mínim va estar elegant i divertit en els discursos de postfinal, amb una mica una barreja de encara m'hi veig i avui ho tenia en xinès, no, avui no era el meu dia.
Sí, aviam, sí, però ja ho hem comentat, l'any passat 4 semifinals de Grand Slams, i jo deia, és que qualsevol dia, si potser no arriba el Sinner, o potser no arriba l'Alcaraz, o ell mateix els sorprèn, es pot plantar una altra final i ja veurem què passa a la final. D'entrada es va plantar una altra final, va guanyar el Sinner a les semis, i a l'Alcaraz va estar un joc de no arribar a la final. Si ell juga ahir la final contra l'Esberev, les possibilitats de guanyar són prou altes.
Sí,
vull dir, sembla que estigui molt lluny, perquè evidentment perds la final i estàs lluny perquè sí, has perdut 3-7-1, però alhora jo crec que ell quan faci una reflexió dirà, aviam, què em queda de benzina? Em queda això? Vaig a intentar estructurar perquè a Roland Garros arribi el millor possible, però sobretot a Wimbledon, que a Herba doncs el meu servei fa més mal i els meus cops també doncs amb els rivals són més incòmodos, i em donaré l'última oportunitat entre Wimbledon i l'Open USA perquè encara aguantes una mica la forma de l'estiu, no? Llavors jo li dono aquest marge. A partir d'allà, clar, cada vegada és més difícil. El d'ahir era una oportunitat, però és una oportunitat entre cometes, perquè estàs jugant contra el número 1 i té 16 anys menys que tu. Però, Jordi, no el descartem. No el descartem
no,
perquè d'aquí uns mesos ens la papejarem, posarem el recordatori d'ara i direu, ah, veu dir això? Amb un tio així no ens la podem jugar, honestament.
Jo ja no reincidiré i fins que es retiri esperarem a veure de què és capaç, que és molt, com hem vist en aquest Open d'Austràlia, el que per estadístiques és el millor tenista de la història. A l'altra banda, el Alcaraz, el jugador més jove en completar un gran slam amb només 22 anys, i sobretot, i ell ho reivindicava després de la final, una mica molesta amb qui ha volgut interpretar la seva separació de Ferrero com una notícia negativa per la seva carrera. Crec que va dir alguna cosa així, com deien que arribaria aquí i no jugaria bé a tennis i no aconseguiria l'objectiu de guanyar l'Open d'Austràlia, que era el que li faltava per completar el Gran Slam, i la veritat és que a l'hora de la veritat a la pista ha estat intractable.
Ma, és un fora sèrie, és un fenomen. O sigui, en 22 anys ja ha completat tots els títols de Gran Slam, vol dir els 4 grans, que això, la gent, doncs el Djokovic va aconseguir els 28 o els 29, el Federer el mateix, vull dir, a la seva edat el Federer tenia un gran slam, el Djokovic tenia un gran slam i el Nadal en tenia 5, ell ja té 7 a diferents superfícies, això és gaire, bueno, és tan impossible que no ho havia fet mai ningú a aquesta edat. Per això se'l considera, bueno, algú tan únic, i a veure, l'important també és que ell és transparent. Vull dir, ell és sincer amb el que pensa. I ahir va dir, sí, me n'alegro i penso amb aquells que van dubtar de mi. Doncs, bueno, sí, me n'alegro o penso amb la meva família, però també penso amb aquells que m'han posat en dubte. Això jo crec que és bastant humà per la seva part.
Sí, sí, i la indignació sempre és una gasolina que funciona, si és que no tens altres estímuls, que evidentment el Alcaraz sí que els tenia a la final d'ahir. Doncs Open d'Austràlia tancat i el Alcaraz que reforça la seva condició de tenista del moment i de futur. Qui sap si el veurem aixecar tants grans slams com el seu rival ahir a la central de Melbourne. Àlex, un plaer, com sempre. Una abraçada, gràcies.
A vosaltres, que vagi bé, un petó.
I abans d'acabar, una notícia curiosa d'avui, que el seu protagonista segur que més que curiosa li semblarà indignant o preocupant. Ara ho sabrem. Parlo del patinador català Tomàs Guarino, que ha de representar-nos als Jocs de Milà Cortina d'Ampezzo, que arrenquen al final de la setmana en patinatge artístic, i que de sobte s'ha trobat que no té permís per poder utilitzar aquesta sintonia que escolteu, la dels Minions, en el seu programa curt. Tomàs, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com estàs?
Aquí intentant una mica gestionar les pròximes etapes abans de marxar per Milán, per els Jocs Olímpics.
A veure, com pot ser que quatre dies mal comptats de l'inici dels Jocs t'assabentis que no pots utilitzar una cançó que, evidentment, l'has estat fent servir en competicions anteriors i que, a més, clar, està treballada i més que treballada pensant en els Jocs?
Pues, des de fa un... En els últims anys es demanen que les músiques, els patinadors han de tenir els drets per no després arriesgar-se de que els artistes o les cases de discos que tenen els drets pues, posin multes i vagin a processos. I jo vaig demanar els drets a agost, que seria quan recent vam fer els discos i vam demanar els drets per començar la temporada després ja a setembre-octubre. No vaig obtenir cap resposta fins a finals d'octubre, principis de novembre, en el que bàsicament em deien que encara estaven intentant contactar alguns dels artistes, hi havia cançons que eren molt complicades perquè potser eren diversos artistes o era un artista però el que tenia el dret era una altra companyia o persona, així que casos bastant complexes en aquest cas. I vaig començar a competir i seguir competint en aquesta situació, però com jo, quasi tots els altres també, o sigui, patinadors que feien la petició per les llicències, per els drets, i que no obtenien una resposta o no eren respostes clares, ni sí ni no, jo crec que la majoria. I arribem a finals de... Bueno, a mitjans de gener, quan s'acaba el Campionat d'Europa que es va fer a Sheffield, i m'anuncien que especialment per les Olimpiades hi ha una... sempre a la mateixa plataforma de Click and Clear, a la que jo vaig fer la petició al principi de la temporada, s'obre com un enllaç expressament per als Jocs Olímpics, en el que jo crec que s'ho prenien més amb pressa, perquè, sí, com et dic, vaig fer la petició a agost, a finals d'octubre, em responen que encara res de concloent, s'ho estaven prenent amb molta calma, visiblement. Així que torno a fer la petició a mitjans finals de gener i ja al cap de 3-4 dies em responen que per les músiques del llarg cap problema i per al curt els agradaria que els enviés informacions suplementàries sobre com és el meu traje, com és el meu programa de competició, etc. Els envio tot el que necessiten el dia mateix i una altra vegada, un par de dies després, així que som ja el divendres passat, em diuen pues mira, per la primera música, la que heu passat al principi del programa, ens han respost que no, directament, o sigui, cap proposició de quantitat de diners o res, directament no, i per les tres altres encara estem en discussions, i també estem en discussions per el traje, perquè té elements visius que recorden els Minions i pues, per aquests motius encara
tampoc
ho estem
et deixaran
parlant.
I aleshores ara estem en aquest punt en què no pots fer servir aquesta cançó que tenies previst i què faràs? La teva idea és utilitzar quina altra cançó?
Utilitzaré, jo el que feia és que la temporada passada utilitzava les músiques del meu programa llarg, que he pogut comprar els drets ara fa uns quants dies, com a programa curt, i llavors pues, el que farem és que, com que només tinc els drets d'aquesta música, pues, faré el programa curt de l'any passat, amb les músiques que utilitzo aquest any, i si tinc la possibilitat de fer el llarg, pues, tornaré a fer el llarg sobre les mateixes músiques, ja que són les úniques de les que tinc els drets.
Però això ho tens entrenat o ara has de fer un esforç a correcuita?
Això ho tenia molt entrenat la temporada passada, és a dir, la temporada 2024-2025, però ara feia des dels campionats del món que es van celebrar a març de l'any passat que no ho entrenava. Així que, bueno, pues he aconseguit recordar bastant fàcilment el programa vell, però aun així tot el treball que es fa a diari per perfeccionar cada detall, cada moment de la coreografia i connectar tot, pues és un treball que en la gran part ha desaparegut.
Doncs aquesta és la mala sort del Tomàs Guarino, que així tot treballarà per portar el seu programa amb una altra música, òbviament, als Jocs de Cortina de Milà, Cortina d'en Pezzo. Tomàs, gràcies per explicar-nos la teva història i moltíssima sort.
A vosaltres, gràcies.
Clavat, un minut i les 9, la Sònia rematada al tot costa.
A punts que m'explica la Ruth Vila des de la gala de Mundo Deportivo, que Collboni, l'alcalde de Barcelona, ha explicat que ha parlat amb el president de la Federació Espanyola de Futbol i li ha demanat que la final del Mundial 2030 sigui al Camp Nou. Que Hansi Flick ha confirmat que Joan García serà demà titular contra l'Albacete, que Lamine Yamal ha dit que es quedaria al Barça tota la vida i que Rafinha té poca cosa, segons ha dit el mateix brasiler.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Terré pendent de les xarxes socials, l'Andrea Martínez i l'Aleix Jové al control central. Gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i gràcies a vosaltres per ser-hi com cada vespre. Tornarem demà com a taloners de la TDT de l'Albacete-Barça. Fins aleshores, feu molta bondat. Sergio, tu saps qui és Gandalf el Blanco?
La ignorància és muy atrevida, ¿no?